l'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant un servei de videotrucada.
La fi de la Primera Guerra Mundial, al segle XX, va suposar el que després es va conèixer com els feliços anys 20, una època de bonança econòmica, d'esclat de la cultura, d'un cert benestar, de viure la vida alegrement. Després, la humanitat ens tornaria a demostrar que aquests períodes són breus, que duren poc, i aquella felicitat dels anys 20 va generar el desastre de la Segona Guerra Mundial. Els 20 del segle XXI no han començat gens bé. La Covid-19 ens ha transformat, ens ha canviat la vida. Un petit virus crescut a milers i milers de quilòmetres de la nostra realitat s'ha extès pel planeta i ens ha canviat de forma paradigmàtica la quotidianitat i qui sap si també de manera profunda la manera de viure. A partir d'avui volem obrir un espai de reflexió, d'escolta atenta a aquella gent que s'ha tancat en el confinament a pensar com serà el món que vindrà. Que la vida ens ha canviat és una evidència. Que el 2020, en la seva primera part de l'any, quedarà per la història, és molt i molt rotund. Que estem lluitant contra la pandèmia és el millor que podem fer, però també cal començar a pensar què passarà després de tot plegat i com serà el món que creixerà. Un món que va morint, potser un de nou que està creixent.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Un virus crescut potser en un mercat d'animals a la Xina, a milers de quilòmetres del que és la nostra realitat, el nostre dia a dia, ha paralitzat el món i probablement modificarà el comportament de tot un sistema. Riscos reals de la globalització. Hi havia gent que ens anava advertint d'això, però potser no ens ho acabàvem de creure. L'any que ens va canviar la vida ens va donar una gran lliçó, aquella que diu que l'ésser humà, que es creia prop de la immortalitat, gairebé de la perfecció, capaç de superar qualsevol entrebanc, doncs ha viscut un bany important de realitat. La Covid-19 ha propagat a gran velocitat, amb un alt nivell de contagi, paralitzant les vides quotidianes i prenent la vida de milers i milers de persones arreu del món.
Assegura Salvador Massip que la pandèmia actual no és la grossa. Els virus sempre van canviant i poden adquirir característiques que els faci més agressius i crear més mortalitat. L'actual no és dels pitjors que podríem tenir, afegeix. Massip és metge i doctor en genètica molecular. Dirigeix un laboratori a Leicester sobre envelliment i càncer. Escriptor prolífic, amb més de 30 obres publicades tant de ficció com de no ficció, acaba de reeditar amb columna Les grans epidèmies modernes, amb un pròleg actualitzat sobre la Covid-19. Justament, una de les idees del llibre és que la gran pandèmia encara no ha arribat. Actualment viu confinat a casa seva, al Regne Unit, des d'on treballa fent classes a distància a la Universitat de Leicester i preparant-ne per a la Universitat Oberta de Catalunya.
Doctor Massip, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Pensava, senyor Massip, que va ser Leicester, aquell equip que va guanyar la Premier fa, crec que va ser el 2016, no? Un Ranieri i Vardy de davanters, no? Com han canviat les coses des del 16 fins ara,
Bastant, sí. De fet, allò va estar bé perquè va ser la manera de que la gent sapigués on era Leicester, perquè és una ciutat relativament petita del centre d'Anglaterra i el futbol l'ha posat una mica al mapa. Però aquí tenim una universitat molt, molt potent i estem fent una recerca, crec, molt interessant. I sí, amb aquests anys, a més, també s'ha canviat tot moltíssim i el virus realment ens ha canviat moltes coses.
Comencem, doncs, aquesta conversa amb en Salvador Massip amb una idea, no?, amb el que comentàvem només començar aquesta idea de de la immortalitat, no? De creure'ns que estàvem realment en un moment espectacular de coneixement, ho estem, evidentment, però que ens havíem tornat gairebé sants, immortals i bé, gairebé perfectes, no?
Sí, i és una mica l'arrogància de la humanitat, no? Que som una mica així, de creure'ns que ho tenim tot controlat, perquè som tenim aquest coneixement que hem acaparat al llarg del temps, sobretot gràcies als avenços científics i culturals i socials, no? Però, clar, el que crec que això és un toc d'alerta, si més no pels que no teníem present, que estem compartint el planeta amb un munt de microorganismes que existia abans que nosaltres i que, si la humanitat s'extingeix, els microbis encara estaran aquí, no? I aquí tenim exemple, doncs, d'aquests petits organismes, dels virus, que estan perfectament dissenyats per sobreviure i per adaptar-se als mitjans i que, de tant en tant, doncs, poden fer crear aquesta gran disrupció del nostre món.
Hi ha una certa idea preconcebuda que hi ha coses que ja han passat a la història, no? Tenim les grips més o menys estacionals controlades, tenim la sida molt evolucionada des del punt de vista del control de la malaltia, tenim la tuberculosi, que tot i que hi havia doncs, algunes informacions que deia que tornava a aparèixer, que tornava a aparèixer brots de tuberculosi, és una malaltia que a nivell, diguéssim, social, en general la tenim com bastant doncs, ja superada. Però aquestes malalties, i també la malària, tuberculosi, grip, continuen sent amenaces reals. Hi ha una frase del teu darrer llibre molt interessant, no? Que diu estem en un empat tècnic en moltes d'aquestes malalties. No?
Sí, i el risc és una mica de perdre la perspectiva i pensar que ho tenim dominat, quan no és ni molt menys així. La malària, per exemple, segueix matant milions de persones i, com que passa a Àfrica, no ens n'adonem, no? I aquí a Europa ja ens hem tret de sobre la malària fa dècades i ho donem per fet que ja no és un problema. La sida és una malaltia que no es cura. Segueix matant molta gent encara també, sobretot a països en desenvolupament. Un cop més a Europa estem tranquils, sembla, no? Perquè sembla que no ens afecta tant. Tenim el problema de la resistència dels bacteris, per exemple, la tuberculosi és un exemple. Cada cop hi ha més tuberculosi resistent als antibiòtics que tenim. Tot això són amenaces que tenim pendents, que estan al voltant nostre, que no vol dir que hagi de ser un apocalipsi, però sí que vol dir que ens hem de preocupar, hem d'estar alerta, hem d'estar, per exemple, al cas de seguir generant antibiòtics, hem d'estar al cas de coses com la grip, que pot aparèixer un virus de la grip més agressiu, com hi ha alguns que estan rondant, que podria causar més mortalitat encara que la grip estacional, que malgrat tot, encara que no ens n'adonem, causa al voltant de 500.000 de morts a l'any, que és una xifra molt elevada. Tot això potser no està al primer pla, no ho tenim per present quan parlem d'aquestes coses, i potser aquesta pandèmia doncs, servirà per això, no? Un toc d'alerta, de dir, atenció, aquestes malalties infeccioses, és cert que les tenim molt controlades, molt dominades, però no del tot, i som relativament fràgils. Un petit virus com aquest doncs, pot realment distorsionar i destrossar tot el que hem construït.
L'any que ens va canviar la vida.
Nous sommes en guerre, oui. Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées, aujourd'hui, comme celles qui le seront demain.
Ja fa temps que hem militaritzat les crisis, que Europa treu soldats al carrer pensant que infon una suposada percepció de seguretat. Davant la incertesa i l'evidència de la nostra vulnerabilitat, el llenguatge es vesteix de bel·licisme. Emmanuel Macron declarava la guerra al coronavirus contra un enemic que és un desafiament sanitari. La comunicació del govern espanyol s'ha vestit d'uniforme i medalles per advertir-nos que no hi ha caps de setmana en la guerra i que a tots ens ha tocat ser soldats.
Estoy diciendo claramente que no hay lunes, perdón, que no hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes.
Des de bon inici de la pandèmia han sovintejat paraules com guerra, batalla, combat, derrota, victòria i d'altres similars. Davant d'una crisi que posa en perill la vida de tantes persones, la primera cosa és mobilitzar-se. En això tots hi estem d'acord. Però no n'hi ha prou a mobilitzar-se. Immediatament cal posar racionalitat i intel·ligència a aquesta mobilització.
Es Salvador, aquesta idea d'utilitzar un llenguatge bèl·lic, no? És una idea que en el món de la comunicació està parlant de la guerra contra el virus, de combat contra el virus, de guanyar la guerra, la batalla, el virus. Estava pensant que potser això farà que les prioritats, per exemple, no sé, amb inversions en defensa o en armament, ara es dediquin a un altre, vessant, no? A la vessant potser de la investigació, de la prevenció, amb tot el que això suposa. Creus que pot haver-hi aquest canvi també de paradigma a nivell global?
Tant de bo que n'aprenguem i ho fem així, perquè ja ho estem veient aquests dies, la ciència és la que ens treu d'aquests problemes, no? O sigui, ara necessitem una vacuna, necessitem nous fàrmacs, serà la ciència que ho portarà. I la ciència, per desgràcia, és lenta i cara. I necessitem, per arribar al punt d'aconseguir una vacuna, necessitem una sèrie de mesos, una sèrie d'investigacions, una sèrie de recursos que hem de ser conscients que s'han d'invertir. I el que hauríem d'intentar doncs, entendre és que això no pot deixar-se per l'últim minut i hauríem d'anar tenint de manera sostenida una inversió en ciència a tots els països, i a casa nostra això és a vegades doncs, falla una mica en comparació amb altres països. Hauríem de tenir aquesta més atenció pel que és la investigació i la recerca, però sobretot, ja ni que sigui per un concepte purament egoista, no? de poder treure el profit de la ciència en situacions així. Pensem, per exemple, un exemple molt clar és que el 2002-2003, com va haver-hi l'epidèmia de SARS, la SARS és una malaltia causada també per un coronavirus, i per sort es va quedar localitzada a la Xina, tot i que es pensava que podia convertir-se en una pandèmia com aquesta. En el moment que es va veure que el brot començava a baixar, tots els diners que s'havien invertit i tots els esforços que s'havien invertit en buscar una vacuna ràpidament, com estem fent ara, doncs allò es va parar en sec. I hem estat doncs, 10 anys entremig que la investigació en coronavirus ha sigut bastant mínima i bastant deficitària, quan els experts seguien avisant, atenció, els coronavirus són un nou tipus de microbi que no havien tingut present. Sempre patíem que sortís un virus de la grip més potent o més letal, però ara també veiem que els coronavirus també podrien ser un perill. Invertim diners en buscar vacunes, en buscar fàrmacs, i si haguéssim fet la feina, si haguéssim fet prou cas als científics i invertir diners en aquest camp, al llarg d'aquests 10 anys ara tindríem potser ja una vacuna o potser ja un fàrmac que ens permetria controlar-ho. I crec que això hem de tenir-ho present de cara al futur. No? No podem només invertir diners en la recerca a curt termini, la cosa que ens interessa en aquest moment, sinó pensem a llarg termini quins camps poden ser perillosos, quins camps poden donar problemes, invertim recursos, invertim diners perquè tinguem anys i tinguem temps per buscar solucions.
Hi ha un altre tema interessant, i és aquest advertiment que feia fa 10 anys l'OMS al voltant de la ineficiència cada cop més accentuada de tot el que és el tema dels antibiòtics. Això per una banda, per l'altra banda tenim un planeta en una condició de sostenibilitat gairebé al límit, que si no actuem, evidentment, en començarem a pagar les conseqüències en forma de canvi climàtic, i això ja és una evidència amb totes les reaccions que a nivell climàtic i meteorològic s'estan produint. Però, Salvador, jo crec que també, a partir d'aquesta realitat de la Covid-19, la societat s'ha quedat una mica estorada pensant que la ciència, que els investigadors, necessiteu temps. Que davant d'aquesta reacció, d'aquesta pandèmia, potser passarà un any a que hi hagi una vacuna efectiva i provada. Els temps ben bé de la ciència ens demostren que no som imbatibles, és a dir, que no tenim la resposta immediata en el moment determinat, i que entre que succeeix una cosa i trobem la solució, hi hauran milers i milers de morts com a resultat d'aquesta crisi, no?
Sí, i això és molt important tenir-ho present, perquè fins que la ciència no pugui aportar les eines que realment necessita temps per fer-ho, l'única defensa que tenim som nosaltres. I per això s'ha posat tant d'èmfasi ara amb el tema del confinament i la distància social i tot això, perquè l'única cosa que podem fer és això. La ciència necessita temps. No podem tenir un fàrmac d'un dia per l'altre. I això, que tot i això, que la resposta que hi ha hagut científica a aquesta crisi ha sigut fenomenal. No, jo crec que no s'havia vist mai a la història de la ciència de la humanitat una resposta tan coordinada, tan ràpida, de científics de tot el món, que en qüestió de dies van tenir doncs, el genoma del virus ja mapejat i llegit, i van començar a treballar amb nous fàrmacs, hi ha centenars d'estudis en marxa. Tot això no s'havia vist mai abans, però malgrat tot, requerim temps, necessita temps. Això no pot passar d'un dia per l'altre, perquè la ciència, per estar segura de les coses, necessita confirmar-les, repetir-les, etc. No? Mentrestant, què fem? Ha d'haver-hi una coordinació, una resposta ciutadana més ferma i més ben treballada, dirigida pels polítics, que crec que aquí potser han sigut una ha sigut la baula més feble de la cadena aquí, ha sigut la resposta d'alguns polítics doncs, que no han entès potser la importància del lideratge en aquest moment, de mentre la ciència està fent la feina a tota Castanya tan ràpid com podem, entremig els polítics doncs, han d'aconseguir doncs, controlar al màxim doncs, la propagació de la malaltia i aquí la feina doncs, del confinament, d'aïllar ciutats o aïllar zones o detectar els casos o espavilar-nos per tenir de distribuir els tests, etc, etc. Tot això és una feina que crec que es podria fer millor. Evidentment, és molt difícil això fer-ho sobre la marxa en plena crisi. El que caldria és tenir-ho planificat d'abans i potser d'això n'aprendrem per la propera crisi.
Hem avançat molt en molts camps de la medicina, de la investigació científica, en molts temes com, per exemple, el càncer, però potser en aquest àmbit dels bacteris, dels virus, en aquest treball més de prevenció, les fórmules màgiques tampoc existeixen, no, Salvador?
Sí, no, i la ciència fa el que pot, però també tenim el que dèiem abans de la part ciutadana. I un exemple que estem veient, que crec que és bastant terrible, és l'exemple de les antivacunes, no? Tot el moviment antivacunes, que va en contra de tot això que estem parlant ara. Malalties a les quals ja havíem dominat, penseu doncs, que en el seu moment el xarampió, la grip, la poliomielitis, són malalties també víriques que van començar com això, com està començant la Covid, com un virus nou que apareix i comença a infectar molta gent, i fins que no hem tingut les vacunes i hem aconseguit doncs, crear aquesta immunitat de grup, no hem aconseguit doncs, evitar que siguin malalties greus que es propaguin constantment. I ara, un cop teníem això, socialment estem tirant enrere perquè la gent comença a desconfiar de les vacunes, que és l'arma que ens havia doncs, salvat d'aquestes malalties. Potser també d'aquesta crisi aprendrem a valorar i a considerar la importància de les vacunes. En aquest cas, molt clar, fins que no tinguem la vacuna, aquesta malaltia no ens la traurem de sobre. Potser això servirà també doncs, perquè tothom, a tot el món, doncs, faci un esforç. Tenim molts problemes, per exemple, per erradicar la poliomielitis a l'Àfrica, encara perquè ja les vacunes no arriben o hi ha zones encara hi ha desconfiança envers les vacunes. Potser això servirà doncs, per com a exemple de quina importància té una vacuna, no?, per frenar una malaltia infecciosa i que no hem de baixar la guàrdia en cap moment.
Potser d'això també se n'hauria de parlar, no? Perquè hi ha molts problemes oberts encara, que tot i haver solució, encara no s'acaben de resoldre del tot, no? I que els tenim allà com a elements residuals perquè formen part de societats i realitats territorials que estan molt lluny de les nostres, no? O les prioritats que de clar, Salvador, són unes altres.
Sí, jo crec que això és una mica el concepte que dèiem abans, no? De la idea de salut planetària, salut global, de que tots vivim al mateix planeta i no podem deixar de banda un problema, per exemple, a Àfrica, no? Àfrica té una sèrie de problemes diferents als que tenim aquí i els estem desatenent simplement perquè no són els nostres, no? I perquè nosaltres, els diners els tenim nosaltres, nosaltres investiguem i invertim diners doncs, en problemes del nostre entorn, com ser el càncer o el que sigui, i en canvi, doncs, a Àfrica, podrien, amb una inversió relativament petita, podria, doncs, a aconseguir controlar malalties que aquí ja tenim controlades, totes aquestes infeccions, fins i tot la malària es podria fins a cert punt controlar molt millor i evitar la gran mortalitat que té la malària o les malalties doncs, per les quals tenim vacunes. Això requereix esforços coordinats. De fet, ja tenim l'OMS treballant amb això, tenim fundacions com la Fundació del Bill Gates que realment està invertint molts diners i molts esforços en aquests temes. Potser falta conscienciació encara, no? Falta que hi hagi doncs, un sentiment global de dir això és un problema de tot el planeta, que hi hagi que la gent estigui morint d'infeccions a certes zones és un problema de tots i anem a treballar, a invertir diners per intentar solucionar-ho.
Esperem que aquesta pandèmia generi com a mínim aquesta consciència col·lectiva de la qual parlaves, no? Que siguem conscients que aquestes coses ens les hem de prendre seriosament i que el títol d'aquest llibre teu, Salvador, de Perfectes Sants Immortals, no? Doncs no és una realitat constatable, és a dir, continuem sent vulnerables, continuem sent febles i continuem sent imperfectes.
I fràgils, sobretot, molt, molt fràgils en el planeta en el que vivim i hem d'entendre molt bé que estem aquí doncs, compartint planeta amb molts altres organismes i hem de doncs, entendre-ho això i poder integrar-nos millor que el que hem fet fins ara. Que això ara potser ja hi ha hagut bastants tocs d'alerta amb el tema del canvi climàtic, ara potser entenem també el problema de les pandèmies i els virus, potser ara, de cara a la segona meitat del segle XXI, sobretot, ho farem millor.
El tema dels antibiòtics és realment un tema també important. Se n'ha parlat, però no sé fins a quin punt. També és un d'aquells temes que hem mirat amb una certa desconfiança. És un tema greu, Salvador?
Sí, molt greu, i no en parlem. El que ha passat és una cosa relativament òbvia que hem deixat doncs, que el mercat reguli una mica la recerca, en el sentit que les grans farmacèutiques, òbviament, han de guanyar diners amb els fàrmacs i prefereixen invertir en fàrmacs contra el càncer, que poden vendre a preus molt alts, que no amb antibiòtics. Els antibiòtics és un fàrmac molt poc productiu des del punt de vista econòmic per a una companyia, perquè ràpidament es generen resistències. Fins i tot hi ha antibiòtics que intentes no donar-los per guardar-los pels casos més greus. Des del punt de vista comercial, això per a una companyia no és atractiu. Què passa? Doncs que el fet que les companyies no inverteixin, les farmacèutiques no inverteixin en això, fa que la recerca es vagi endarrerint i, malgrat doncs, que hi fiquem fons públics, no hi ha doncs, la part, diguéssim, privada que es correspon. El resultat és que ens hem relaxat i aquest cicle de crear nous antibiòtics i els bacteris creen resistències, nosaltres en creem més de nous, s'ha anat aturant. I això havia funcionat molt bé a principis del segle XX, fins a la segona meitat del segle XX, i ara, a les últimes dècades, això s'ha frenat molt. Què passa? Doncs que bacteris que fins ara podíem controlar ara són resistents a una bona part dels antibiòtics que tenim. I cada cop queden menys antibiòtics per atacar certs bacteris. Ja estem veient aquests bacteris superresistents que apareixen a vegades als hospitals, que no sabem com treure'ls de sobre, i les persones que els agafen costa moltíssim que sobrevisquin. Estem veient el que dèiem abans, una tuberculosi molt més resistent a tots els fàrmacs. I què hem de fer? Doncs ara ja ens hem posat les piles, jo crec que això ja ha sigut un toc d'alerta ara fa uns anys, i ara s'està tornant a invertir més diners privats i buscar incentius per les companyies perquè tinguin algun tipus de contrapartida per invertir els diners en generar nous antibiòtics.
Dues preguntes molt ràpides per finalitzar, perquè estem malament de temps. Podríem estar parlant amb el Salvador tota una hora i molt més. Dues preguntes molt ràpides. Una, referida al teu sector, al sector industrial, científic, de la investigació. No? Fins a quin punt també hi juga tot el tema comercial, de lluita de patents, de lluita de poder, perquè al cap i la fi tot això no deixa de ser una lluita de poder entre les grans corporacions farmacèutiques. Això per una banda. I per altra banda, si tu creus que realment de tot això, acabarem traient una conclusió útil i efectiva de cara al futur. Tanquem el programa una mica amb aquestes dues idees.
Per un costat és cert, si hi ha una influència econòmica, és evident en la recerca mou molts milions. Ja també hem de pensar en una gran inversió pública, per tant, això es regula una mica. I el que crec, per exemple, com dèiem abans, un dels exemples de fins a quin punt la part econòmica no és important quan hi ha una crisi, és la resposta que hi ha hagut a la Covid. Quan cal, els científics treballem tots junts i aquí no hi ha patents que valguin i ningú està intentant fer diners d'aquesta crisi. Això és un exemple de com la ciència funciona i pot funcionar així. Però és cert que hi ha una part doncs, del mercat que queda regulada doncs, per la iniciativa privada doncs, que potser s'hauria de controlar una mica millor. Jo soc partidari, doncs, evidentment, el sistema tal com funciona, requereix que les companyies farmacèutiques hi participin perquè tenen uns recursos, un pressupost que no tenim la resta, però hauria d'estar més ben regulat i això pot ser un exemple també aquí de fins a quin punt podem treballar tots de forma coordinada. Ensenyant lliçons que podem aprendre d'aquesta pandèmia, jo també m'agradaria acabar amb un missatge positiu. No? La resposta a nivell mundial, tant social com científica, com dèiem, ha sigut molt bona i tan ràpida com ha sigut possible. Crec que ens queda encara molt per aprendre o per preparar-nos de cara al futur. Crec que això ha sigut també un toc d'alerta a nivell social de posar a primer pla doncs, el tema dels microbis, el tema de les pandèmies, que això existeix, està aquí, i ara hi ha una sensibilització crec a la població que haurien d'intentar no perdre, intentar que tothom recordés que no s'oblidi de la pandèmia de l'any que ve, que recordi que hi ha un problema important pel que fa a malalties infeccioses i a la possibilitat de que torni a haver-hi pandèmies i anar-nos preparant i anar doncs, sent capaços d'entendre per què passen les pandèmies, com podem intentar evitar que passin, que relativament podem fer poques coses, però si passen, què podem fer per aturar-les el màxim ràpid possible per evitar que hi hagi una mortalitat elevada. Crec que, si més no, crec que això hauríem d'aprendre i espero, doncs, m'agradaria ser optimista que ho aconseguirem.
Una malaurada campanya de coneixement, però que evidentment també ha fet que el món científic, el món intel·lectual, s'hagi tancat en el seu confinament propi i personal per començar a elaborar teories i missatges de futur cap a aquest nou món que potser havia de canviar també i que potser canviarà a partir del que estem vivint. Jo t'agraeixo moltíssim, Salvador, que hagis volgut obrir amb nosaltres aquest espai de l'any que ens va canviar la vida, que la vida ens ha canviat segur, ens ha canviat perquè, entre altres coses, estem fent aquesta entrevista a partir d'aquest sistema, que això era potser impensable fa només unes dècades, I agraeix moltíssim la teva capacitat de divulgació. Aquests dies t'estem veient per molts mitjans i és d'agrair que el món científic, que el món intel·lectual, que el món del pensament, que el món de la investigació surti als mitjans per socialitzar el coneixement. Se'ns acusa molt sovint als mitjans de contaminar els missatges, de buscar la base negativa, i crec que hem d'anar obrint aquestes finestres també cap al coneixement, perquè la nostra ciutadania també és una ciutadania molt informada, té moltes fonts d'informació al seu abast i el rigor ara és també més necessari que mai. Per tant, Salvador, t'agraïm moltíssim no només la teva capacitat divulgativa aquests dies, sinó la teva llarga capacitat divulgativa, que passa per llibres excel·lents i també per llibres adreçats als més petits i també per literatura, que també és una de les teves grans passions. Salvador, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per donar veu als científics, que crec que els mitjans també tenim una feina molt bona aquests dies. Gràcies.
Doncs fins aquí aquesta primera edició de l'any que es va canviar la vida. Avui, conversa amb Salvador Massip. Tornarem ben aviat. Fins aleshores.
Per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
That there's no second chance. Oh baby, I heard you've been hoping you could change the past. You missed the longer night, you missed the long goodbyes, you missed the longer night. Well, did you ever think that it was hard for me? Do I get up like nothing happened? I'm chilling late. I got you feeling like that's my shape. When you've been off his head, but I'm not gonna do myself because you do yourself. I know it's hard to see what you don't want to see. I know it's hard to say. Something.
papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapa no es tan guay como los feos creen.